L'hora de la gent gran.
Bon dia, estimats radioients i televidents de Ràdio Calella Televisió. Una altra setmana. I com sempre, jo el que vull és desitjar-vos que tots estigueu bé. I el que estigui una mica fotut, doncs que millori, lògicament, el més aviat possible. Estem en una edat que ens hem de cuidar i hem de vigilar de molt a prop doncs com tenim la salut. Bueno, avui ja tenim un personatge més curiós. En aquest cas hi ha una curiositat que us vull transmetre, de que és una persona que fa una setmana no ens coneixem de res. Absolutament de res. Sí que és una persona que és soci de l'Esplai, però bueno, vull dir que d'alguna forma els 7 anys tampoc els coneixes tots personalment, no? Però parlant, perquè d'alguna forma doncs, parlàvem d'altres temes, vull dir, home, jo crec que és un personatge amb el que el vull portar a la ràdio, perquè crec que pot aportar dintre de la seva experiència de la vida, dintre de la seva filosofia de vida o dintre de la seva cultura de vida, jo crec que pot aportar molt. En aquest cas, és un personatge que hem tingut una hora de conversa, que ens hem conegut millor, i gràcies a això doncs, crec que podem aportar, per part meu amb les preguntes i per part d'ell amb les respostes, de coses interessants pels oients. Què és el nostre objectiu? Portar gent que, gràcies a la seva història, doncs, d'alguna forma doncs, aprenem i adquirim o escoltem o veiem o altres experiències que ens poden servir per prendre decisions als moments actuals. El personatge en qüestió és el senyor Ferran Villergas Puig. Una persona de 68 anys, o sigui, va néixer el juny del 57, lloc de naixement, va néixer a Barcelona i ara està afincat doncs, aquí al costat, que és a Pineda, i Poblenou més en concret. Des de quant temps fa que vius a Pineda, a Poblenou, Ferran?
Pues, bueno, Pineda, Poblenou, quasi bé uns 4 anys i a Pineda doncs, uns 6 anys.
I per què? Perquè sé que tu has viscut a diferents llocs de Barcelona, inclús potser hasta de fora, però per què vas escollir Pineda, Poblenou i d'alguna forma, bueno, al costat mateix de Calella, on fas també moltes activitats? Per què? Per què aquesta zona?
Perquè ja tenia un apartament d'estiueig, que també el meu sogre, pues, allà a Pinemar, havia tingut una casa, i bueno, com que ja tenim l'apartament, quan em vaig jubilar, vaig aprofitar l'apartament i després vaig canviar una mica, una mica ja, no, que no fos d'estiu, que fos una vivenda.
T'hi trobes bé?
Sí, sí, molt
Cobreix bé. Cobreix totes les teves necessitats actuals?
Sí, sí, està força bé. Tant, perquè en realitat, clar, tens Pineda, tens Calella, tens, en fi, aquestes poblacions que estan molt enganxades i cobreix molt bé tot el... És un privilegi viure aquí, al Maresme, de debò. Els que viuen aquí de sempre no ho saben potser del tot, no? Suposo que sí. Però és un privilegi poder viure al Maresme, tens la platja al costat, tens aquí una mica la muntanya, i és molt, molt tranquil, no? Es nota el canvi amb la ciutat, es nota un canvi molt positiu, en qualitat de vida.
En quant també tens un hospital al costat, el qual vol dir que almenys per les primeres necessitats o petites intervencions ho tens cobert, que això també és molt important a la nostra edat, no?
I tant, i tant.
També, la cobertura també hospitalària, no?
Sí, sí, de moment no m'ha fet falta, toquem fusta, però sí, és molt important.
Sí, sí, que això que en 5 o 10 minuts puguis estar a l'hospital, doncs a vegades inclús et pot salvar la vida.
I tant que sí.
En Ferran també està casat amb la Carme, des de fa 36 o 37 anys, vull dir, en aquella època que ens casàvem molt joves, perquè jo em vaig casar, per exemple, als 23 anys, tu vas aguantar fins a vora els 30, no?
Sí.
Com és que vas aguantar tant?
Doncs perquè jo treballava i estudiava, i de fet treballava, doncs, no sé, en la jornada normal fins a les 6 de la tarda, i em anava a la universitat a estudiar, i els caps de setmana també em tocava doncs, estudiar perquè no queda temps, i ho vaig anar demorant fins que finalment doncs, bueno, va venir la benentesa.
Vas tindre temps per enamorar-te? O, sí. va ser ràpid la decisió de casar-te amb la Carme?
No, ni molt ràpid ni molt lenta, normal. Sí, sí,
quan
sí.
La vas conèixer?
La vaig conèixer amb un grup d'amics, sí. Perquè home, els diumenges sortia, eh? Era l'únic dia de la setmana que sortia.
Sí, perquè quan parlàvem, dic, escolta, treballes, estudies, quan te diverties en aquella època?
Pues no gaire, els diumenges sortia una mica i potser feia una mica de vacances a l'agost i para de comptar, però això ha estat la meva constant de vida durant molts anys,
O sigui, que vas tindre temps de conèixer la Carme. Sí. També la Carme estava molt ocupada, no? Perquè també d'alguna forma...
Bueno, sí, també treballava molt, sí.
També
sí.
Treballava, no?
Però ho trobàvem algun moment per veure'ns, no?
Li preguntava també perquè no tenim fills, no? No heu tingut temps de tindre fills?
No, és que no hem tingut temps, la veritat és que no.
Te n'arrepenteixes de no haver tindre fills?
No, seriament. Si els hagués tingut bé i si no els he tingut, doncs també, ja està.
Tens nebots, m'has dit, no?
Sí, tinc uns quants nebots.
Molt bé, vull dir, ell, entre altres coses que ha estudiat, és fundamentalment és economista, inclús has escrit algun llibre parlant sobre el que és tema de comptabilitat, sobre temes fiscals, aquest és d'alguna forma el teu fort. Has sigut executiu, has sigut empresari, has dirigit una empresa, ets fill d'empresari, vull dir que en aquest sentit tota la vida ha estat rodejada amb això, no? És dura aquesta vida d'empresari, d'universitat, perquè també et donaves formació, vull dir, vas escollir un camí amb el que era dur?
Aviam, tots els camins són més o menys durs, no? Vull dir, no hi ha camins fàcils per ningú, no? A mi ja m'agrada aquest camí, el que passa és que sí, és dur, però és dur com altres moltes professions, no? Dur perquè has tingut que, sobretot, pues, destinar temps a formar-te al mateix temps que treballaves, per circumstàncies familiars. I, per tant, això potser sí que és una mica dur. Però, bueno, també t'aporta experiències, et dona força, et dona resiliència. És una cosa que jo penso que això val per la gent que ens escolta, sobretot també potser pels joves, no? De vegades les dificultats, un no ha de plorar tant per les dificultats, i potser d'entendre que una dificultat és una cosa que et fa més fort, no?
I ha sigut així en la teva,
vida? Sí, ha sigut així. Això sí, és dur. Tal com deies, és dur. Això
les has passat amb alguns moments difícils?
Sí, alguns moments han estat difícils, clar, per l'accés de treball, sí, clar.
Ara, demostració palpable de tot això és que, lògicament, vas arribar a una edat que els executius, sobretot, en temes de formació també, destaqueu moltes vegades que, ojo, no atravessa el nivell d'estrès, no? Vull dir, els empresaris el que volen que els seus treballadors o un mateix arribi al nivell d'estrès perquè és la màxima productivitat. Però si superes aquest nivell d'estrès, corres el risc de que potser pues, et passis. Et va passar això a tu, Ferran?
Aviam, jo tenia una petita empresa, amb la gent que treballava amb mi complia els seus horaris i, per tant, en aquest nivell no el van tenir, d'estrès, però jo sí, clar, al final has de suplir tot això, i la meva dona també, i al final sí, que t'acaba passant factura. I això fa que al final potser fins i tot et jubilis una mica abans o com pots fer-ho. Sí.
Tu ho vas fer, això, no?
Sí, vaig fer-ho per motius de salut, essencialment, que tenia, diguem, allò que es diu els nervis molt cremats, no?
Sí, el que vulgarment es diu que estaves cremat, en aquest sentit, no?
Sí.
Aquesta decisió és dura de prendre-la, per molt necessària que sigui? Et va costar molt prendre-la?
Aviam, com que no vaig trigar gaire temps a prendre-la quan era el moment i la vida estava molt cremat, no em va ser dura. Tenia l'interrogant de què faràs després, però he de dir, i això per tots els que ens escolten, que són gent gran, que això de jubilar-te ha estat fantàstic per mi. Potser primer perquè m'he trobat molt millor físicament, no? I perquè, bueno, també tinc coses que faig i que vull dir que no m'avorreixo,
O sigui, et va ajudar a tindre aquest grau de satisfacció quan normalment molta gent que se jubila diuen que ha de passar un dol, has de que s'adapti tal i que qual. Què et va ajudar a tu perquè la jubilació sigui favorable i satisfactòria?
Aviam, jo no vaig passar cap dol, això d'entrada, en aquest sentit. Jo vaig fer uns càlculs, uns números, a veure si podia, si arribava o no arribava, i com que em trobava fatal, doncs, bueno, doncs em vaig jubilar. Va coincidir amb el tema del confinament, llavors també vaig tenir una descompressió, clar, perquè això va ser just llavors, i mira, vaig descomprimir, i després, doncs, bueno, també, clar, jo llegeixo molt, tinc activitats filosòfiques, vull dir, faig esports, i per tant no he tingut aquest problema en aquest sentit. Ara entenc que n'hi ha molta gent que potser està molt identificada amb el que ha fet, i clar, fer un canvi sempre és difícil. En el meu cas va ser molt més fàcil del que jo mateix em pensava, perquè potser uns quants anys abans no tenia ni previst jubilar-me. I penso, insisteixo, penso que ha estat de les millors decisions que he pres a la meva vida.
La vas prendre tu o recomanació mèdica?
No, la vaig prendre jo.
La vas prendre tu. Quina sí. Símptoma...
I la meva senyora també, sí. També. Jo vaig fer-ho 6 mesos abans i li vaig dir, mira, escolta, jubila't, perquè val la pena.
Ja, ella és la que nota moltes vegades també la situació personal anímica, no? Clar. Vull dir, en aquest sentit, quina sintomatologia tenies per prendre aquesta decisió?
Nerviosisme, no poder dormir bé, en fi, el típic síndrome de l'estrès, no?
Vas entrar en tema de depressió, ansietat?
No, en si mateix depressió no, però vull dir que d'alguna manera t'afecta tots els aspectes de la vida, clar. I has de continuar pedalant. I clar, arriba un moment que dius, pues, bueno, jo ja no pedalo més i ja està. Però sí, és un tema fotut, això. Jo recomano a la gent que es cuidi molt, eh?
Sí, no?
Sí, que es cuiden. Sí.
Sí, a vegades un no se'n dona compte que no hi ha, que és irremediable, no?
I tant que sí.
Vull dir, a vegades també et crida una mica l'atenció, perquè allà dintre de la gent que tenim a l'esplai hi ha gent que es dedica encara de forma extraoficial amb certes coses, amb consellera o tal i que igual, o assessora o el que vulguis denominar-li, no? La quantitat de gent que necessita l'ajuda anímica, moral, per part de terceres persones, no? Sí. Vull dir, estem en una societat que cada vegada més jove potser pateixen una mica aquest el nivell d'estrès.
Sí, clar. Bueno, és que és complexa, no? La nostra societat és també... Cada època entenc que ha tingut les seves dificultats, no? Potser la gent més gran quan era jove, els que som ara ja més grans, no? Doncs potser les dificultats eren unes altres, potser eren més econòmiques, més això... I ara potser en molts casos no és tant això, que també, no? Però pot ser doncs, això, no? L'evolució, la velocitat de la societat, la sentir-se sol, temes familiars que abans potser eren més compactes, les famílies, etc. No? I clar, sí, efectivament, iniciatives com la vostra entenc que ajuden moltíssim a la gent, no? Donar-li cadascú el que pot necessitar. Altres coses que no se sentin sols, que se sentin recolzats, que si en un moment donat pues, ja no estan del tot bé i els volen enganyar que hi hagi algú pues, que d'alguna manera els pugui aconsellar o dir, mira, vés aquí o vés allà. Per tant, entenc que és una feina molt important. I no només és important per la gent gran, que estem parlant d'un programa per la gent gran. Jo entenc que per la gent jove potser també podrien haver programes, que penso que deuen haver, pues, que són més d'orientació, perquè jo veig que n'hi ha com un... no sé, com un abisme, un precipici entre els dos, no? I això no és bo, no és bo que hi hagi aquesta separació entre generacions, que malauradament hi és. I uns necessiten ajuda perquè ja són molt grans, i uns altres necessiten ajuda perquè encara no han començat, no? I potser uns i uns altres ens pensem que ho sabem tot, i potser ni ho sabem tots uns ni els altres, no? O sigui que en realitat no és bo que una societat estigui desconnectada, eh? Això, en cas de l'edadisme, no?
Quan tu vas prendre la decisió de jubilar-te als 63 anys, no? Dius?
Sí, 63.
Bueno, fa 6 anys ja, Déu-n'hi-do sí, ja, sí. Vull dir, no vas notar l'aïllament social, reconeixement per part de la societat? No és el mateix quan tu treballaves, quan tu tenies una empresa, quan et presentaves com el director general? Vull dir, no vas notar aquest aïllament o vas passar de mell?
Aviam. Suposo que l'aïllament el nota qualsevol, però la veritat és que vaig passar, perquè primer vaig descomprimir, no?, amb el tema del confinament, i després m'he dedicat a fer altres coses. Vull dir, això ho parlàvem abans, no?, quan estàvem xerrant una estona abans, que en realitat nosaltres ens enganxem molt a el que pensem que som. Pensem que som un nom i cognoms, pensem que som un DNI, pensem que som un càrrec, una casa, unes persones i tal. I nosaltres som molt més que això. Per tant, si tu més o menys entens això, potser ja no et preocupa tant perdre, jo què sé, doncs el treball, no? Això també ho havíem parlat, no? El treball, una persona que té un càrrec, el millor, i de cop i volta, doncs, jo què sé, el prejubilen, o pitjor, l'empresa tanca i encara ho té pitjor, no? I clar, fa una depressió brutal, però potser perquè no entén que ell és molt més que el que era el càrrec. Fos el director general o fos de la persona que neteja, m'entens? Tant si val. Una persona és molt més que un càrrec, i molt més que un número de DNI, i molt més que una història familiar, política, de país o el que sigui, m'entens? Una persona en majúscules. I llavors, clar, si tu més o menys tens això una mica més assumit, potser no et serà tan dur canviar. Clar, qui està molt, molt centrat en un determinat paper, sigui el que sigui, doncs, home, canviar pot ser... pot ser-ho. Insisteixo, per mi la jubilació ha estat una de les millors decisions de la meva vida. Soc molt feliç. Entre altres coses perquè ara em trobo bé físicament. I farà 10 anys doncs, no em trobava tan bé com em trobo ara, no? Per el que hem comentat. No?
Què vas fer? Quines accions vas prendre quan tu vas decidir jubilar-te i recuperar-te anímicament, sobretot, no? Físicament i anímicament. Què vas fer?
Bueno, vaig fer càlculs. El primer que has de fer són càlculs, no?
Vas fer càlculs?
Càlculs econòmics, no? Clar. Perquè...
Com que ets comptable, eres comptable.
Vaig fer càlculs per veure si podria viure, no? Perquè, clar, jubilar-se és molt bonic, però has de tenir diners per viure, no? Tampoc no soc una persona de gaire gastar, ni la meva dona tampoc, no? Però vaig fer càlculs i vaig dir, bueno, mira, més o menys ens en sortirem. Doncs ja està. I l'altre, al final, vaig dir, mira, sí, però vaig a canviar el xip i provaré altres coses. Jo faig moltes activitats, lúdiques i tal. I, bueno, en aquesta etapa de la vida no trobo a faltar la meva anterior etapa de la vida, m'entens? Que també va ser feliç i va ser doncs, intensa i vaig fer moltes coses. Però, bueno, arriba un moment que has de canviar, no? Hi ha gent que continua doncs, a vegades enganxat i tal, com jo mateix fa 10 anys pensava que ho faria, no? Continuar treballant i al final no, eh? A vegades et proposen escolta, que no. He canviat el xip i ara doncs, soc un feliç jubilat. I ja està. I també,
tens bona... el dia ocupat?
Sí, tinc el dia bastant ocupat i també puc dedicar un temps que no podia a reflexionar sobre un conjunt de coses, no? Sobre la vida, que això jo penso que és una cosa que tothom tindria que tenir dret a poder-ho fer al final de la vida, no? Si les circumstàncies ho permeten, no? Poder reflexionar, no? Ja fer un recopilatori del que ha estat la teva vida i poder reflexionar doncs, el que has fet bé, el que no has fet tan bé, el que hauries fet i potser una mica posar-te en pau amb tu mateix, no? I això sí que ho he aconseguit, saps?
Posar-te en pau amb tu mateix, vull dir, sí. Parlar amb tu mateix és fonamental quan arribes en aquestes situacions, per això s'ha de practicar, no? És difícil,
sí, clar,
no? Que un parli amb un mateix, no?
No, hi ha moltes tècniques, eh? Aquí a l'Esplai feu, per exemple, tècniques de meditació i de tai chi i coses d'aquestes, i d'altres, hi pots agafar un llibre, i pots llegir, i llavors... Però sí, jo crec que és essencial, perquè si vols passar d'un estat a l'altre, imagina que estàs treballant i, bueno, ja jubiles, toca el... i passes a un estat normal d'un dia per l'altre, ja no t'has d'aixecar a les 8 del matí o a les 7 del matí, ja no tens coses que fer, no saps què fer, no tens aficions, te les has de crear. Bueno, doncs no sé, potser dedica una part d'aquest temps a reflexionar el que ha estat la teva vida i què vols ser amb la teva vida a partir d'ara. I això t'ajudarà, eh? Segur que t'ajudarà.
Jo també he notat que hi ha gent amb aquestes inquietuds que el que l'ajuda molt és, d'alguna forma, poder ensenyar als altres.
Sí.
No? O contar aquestes experiències o facilitar això més els que han tingut responsabilitats empresarials, no? Això és el que també nosaltres intentem fomentar, no? que inclús és una de les coses que tu t'estàs plantejant també, m'entens? Vull dir, el de dir, bueno, pues jo tinc una sèrie de coneixements, he estudiat molt durant tota la meva vida, perquè no ho pot aprofitar un altre, no? Vull dir, això també és una bona teràpia, no?
I tant que sí. En tant en quant vegis que això és útil per a les altres persones.
Sentir-se útil.
Clar, perquè si és que fas una transmissió de coneixements pensant en tu mateix, pues, si realment tu veus que aquelles persones ho poden necessitar i les és útil, entenc que aquesta seria la teràpia bona, perquè els que la reben les fas un bé. I tu també el fas perquè veus que estàs fent un bé. Ara, si és anar a parlar en una sala, allò, una mica allò per allò que se'n diu per més glòria personal, doncs potser no tant, no?
Antes he dit una cosa també que vas fer números quan vas prendre aquesta decisió.
Fonamental, absolutament fonamental.
I, clar, lògicament, dius, bueno, jo puc viure, has pogut mantenir el mateix nivell de vida que tenies abans?
Bueno, aviam, jo no he sigut mai de gaire gastar a casa, he sigut bastant auster. Però és que, si t'hi fixes, mira, això pot ser útil a la gent que ens escolta. Si t'hi fixes, quan et jubiles, moltes coses que eren necessàries ja no ho són. No has d'anar constantment amb el cotxe amunt i avall a veure clients, directors, no sé què, no has d'anar a dinar amb no sé qui més i tal, perquè que això és molt car... No has de, potser, fer viatges de luxe no saps a on, m'entens? Clar, tampoc, si saps administrar, les despeses baixen, I pots fer viatge i pots fer el que tu vulguis, però les despeses baixen, Per exemple, pots viatjar fora dels períodes de vacances que va tothom, Que pot ser el millor juliol i agost i el mes de Setmana Santa, ara que ha passat fa poc, i que és agobiant viatjar quan viatja tothom, i a més és el doble de car. Llavors, fixa-t'hi tu quin estalvi, no? Potser dos pel preu d'un, no? Clar, pots fer coses, vull dir que realment si fas bé els números... Clar, depèn del que tu pensis que és la teva vida quan vols ser jubilat. Si vols continuar anant a llocs així de luxe, doncs potser no tant, però si... no és el meu cas.
Però tu també devies tindre en compte altres gastos que no tenies quan eres més jove, no? Per exemple, dius, bueno, doncs la vista comença a fallar, l'oïda comença a fallar, la boca s'ha de arreglar... Vull dir, el mateix desgast del cos, per regenerar-lo, no?
Sempre he pagat una assegurança mèdica bona i llavors ja està. Però això ho he fet de sempre, no? I la continuo pagant.
I clar, tu cobreix
sí,
tot?
Sí, bueno, més o menys, però vull dir, més o menys amb el que has estalviat, doncs ja... El que vinc a dir és que el que no... ni vaig comptar, ni ho vaig fer, ni això... era una vida de luxe, no. Com que no necessito una vida amb luxes, no? Després, amb tots els respectes, cadascú es gasta els diners amb el que vol, no? Però si fas aquest anàlisi, potser et dones compte que moltes coses que has gastat potser no eren tan imprescindibles, no? Però, bueno, això cadascú és molt lliure,
és
no?
És, no?
Això cadascú, no? Però que moltes coses només són superflues, no?
Un dels problemes a vegades dels empresaris o dels autònoms és que la vida passa molt ràpid i arriba la jubilació i depenent de lo que hagi pagat té una jubilació més econòmica o menys econòmica, no? Més atractiva o menys atractiva. Vas tindre aquesta precaució?
Tant jo com la meva dona vam ser molt previsors.
Heu sigut previsors?
A diferència d'altres fins i tot familiars o amics que deien, no, és que això ja no cobrarem les pensions. Jo cotitzo el mínim, bueno, després s'han trobat. Nosaltres vam ser previsors, bueno, podria haver sortit malament, potser podria haver patat tot el sistema, de moment no ha patat, millor. Però sí, vam ser previsors, clar, això també es basa a l'hora de fer números, però aquests números es comencen a fer fa molt de temps, no?
I en quant a inversions, vull dir, què aconselles tu per arribar a una jubilació més o menys favorable, sobretot amb confort i tal? On consideres que s'ha d'invertir?
Pues depèn de l'edat que estem parlant, si estem parlant amb algú de 30 anys que comença a estudiar, que sempre és bo, no? Pots agafar, llavors, si tens 30 anys, pots agafar uns fons diversificats que poden ser una mica més variables perquè falta molt de temps, però amb molt de compte, perquè, clar, la borsa pues, és el que és, no? I ja estàs molt gran, pues, llavors, si la part que portis a borsa que sigui més bé fixa per no arriscar-te tant, perquè de vegades, al final diuen que la borsa sempre acaba pujant amb el cap dels anys, però pots trigar 20 anys, 30 anys, i a més és veritat, almenys fins ara ha estat així, no? Però ja quan ja estàs al final, doncs, bueno, millor coses fixes, no? I també el tema immobiliari, doncs, també doncs, els pisos una mica, també, no? I potser, doncs, no sé, els plans aquests de jubilació, etc. No? Sí, diversificar una mica, també depèn del que tingui cadascú, perquè, clar, al millor n'hi pot haver gent que no arribi a fer això. Això és de treure una part del que tu t'entra. Clar, si ja vas molt just, llavors el problema ja és un altre, no? Potser és que ja no pots jubilar tan aviat, clar.
Una vegada estàs jubilat, lògicament tens que administrar els teus propis recursos, no? Però després poden sortir altres coses, que a vegades el problema que nosaltres ens trobem és un gran desconeixement sobre prendre decisions, no? Ajudes els fills, per exemple, no? Dius, claro, avui dia s'ha de declarar tot, no? Avui dia qualsevol cosa té que passar pel fisco, no? I a vegades no hi passa, no? I en aquest sentit pots córrer risc, no? Tu aconselles que en aquest sentit el que tu faiguis es faigui dintre de la llei?
Home, jo tot el que he fet a la meva vida ho he fet dintre de la llei. Altra cosa és que pensi si és més just o no. Però jo ho he fet tot sempre dintre de la llei, no?
I tu què penses? Els impostos són masses?
Sí, és això. Aviam, no sé si són masses o no. El que sé és que amb el que es paga d'impostos i el que reps a canvi no està ben equilibrat. Això és el que vindria a dir. El per què no hi entraré.
No, perquè tu, per exemple, acabes de dir una cosa, de dir, bueno, jo m'agrada pagar els impostos, has pagat impostos per tindre una atenció mèdica, perquè segons la llei de la gent gran tens que estar protegit, però tens un seguro a part. Sí, tens clar. Un seguro privat, el qual vol dir que estàs pagant dos vegades, una cosa, no?
Tota la vida he pagat dos vegades i fins i tot quan era executiu i al mateix temps autònom, també pagava dos vegades per això mateix. O sigui que no, per dos no, de vegades per quatre, m'entens? Sí, sí.
Tu consideres que estem ben coberts els que no tenim la possibilitat o no hem pensat en pagar dues assegurances? La seguretat social d'aquí a Espanya, creus tu que és, és comparativa amb altres països? És millor o pitjor, tu que has conegut altres països?
La sanitat pública jo diria que és millor que la dels Estats Units, que quasi no en tenen.
Millor.
Home, és que quasi bé no tenen sanitat pública als Estats Units.
És privat, ja, privat,
ja, no? Ja cal que et busquis una cosa privada, perquè si no, no... Comparativament, clar, si me la, si la comparem amb Escandinàvia, potser no tant, no?
Però potser allà no pagues tants impostos directes, no?
No, pagues moltíssim a Escandinàvia. Sí. Hi havia una anècdota una vegada que em van explicar que per un conjunt de circumstàncies d'una persona li demanaven més impostos, li van arribar a demanar més impostos del que guanyava un any. No gaire, però una mica més. Però era perquè combinaven no sé quina història i tal. No, es paguen moltíssims impostos a el que, que d'alguna manera està més desenvolupat, que és Escandinàvia. Els impostos són altíssims, però altíssims. Després sí que és veritat que tenen bonificacions per fills, per circumstàncies familiars, no? Però a mi, un que està sol i no té aquestes bonificacions, va haver un que fins i tot va sortir que pagava una mica més i va dir, escolti, això no pot ser, no? Per allò de mal càlcul de les lleis. Aviam, torno a el que he dit abans. Si jo agafo el que pagues en proporció al que rebo, considero que està desequilibrat. En contra meva.
Consideres que està desequilibrat?
En contra meva, i cada persona pues, tindria que... que mirar-s'ho, potser una altra persona et dirà que no. O sigui, dirà, home, jo amb el que pago, i clar, potser doncs he tingut 20 operacions i no sé què, doncs potser et dirà que sí, que està ben equilibrat. Això és una mica això que s'anomena la solidaritat, que en tot cas n'hi ha que gestionar-la bé. Està bé ser solidari, però que encara està millor gestionar bé els recursos.
També parlàvem de que, per exemple, la nova llei, que encara està per aprovar al Parlament, la nova llei de la gent gran, tu llegeixes pues, totes les cobertures i tota la llei i és perfecta. Sí. El problema moltes vegades és aplicar això, no? Per què després, darrere d'una llei o d'una normativa, no marques un pressupost? Les empreses ho fan, no? Si jo vull fer aquesta inversió, vull saber si tinc els diners o quan els tindré. Quan se marca una llei de protecció, per exemple, a la gent gran, te dius, bueno, hi ha els diners suficients per cobrir això? I a vegades no hi és, no?
Bueno, no sé, últimament sembla que això de no fer pressupostos és com una plaga, no?
Perquè això està en un punt de dir, bueno, tens el pressupost i fa 2 o 3 anys. Això que et llibera...
I és bastant general, pel que em sembla, almenys aquí, no sé què...
Però et llibera de responsabilitats el que el pressupost no estigui aprovat?
Home, la llei tindria que anar vinculada a una obligació de que es faci un pressupost, però és que ja no es fan ni els pressupostos generals que també s'han de fer per llei, doncs, bueno, no sé, es pot prorrogar, però ja et dic que jo no entraré en temes polítics. Em sembla fatal, que em sembla fatal que no hi hagi pressupostos, home, és de sentit comú, no?
Sí, 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 sí.
Però en qualsevol àmbit i en qualsevol partit, vull dir, home, és que això és bastant absurd, no? Perquè... Com has de fer funcionar una administració pública o privada si no tens un pressupost i no dotes uns mitjans? No cal ni discursi, això, no? El per què, escolti, que qui tingui que contestar ja contestarà. No sóc jo.
Una altra de les coses que nosaltres, bueno, també parlem, hem parlat a vegades de la soledat dintre de les grans pandèmies que patim una mica la gent gran. T'has trobat sol una vegada?
No m'he trobat sol perquè, bueno, he tingut la meva dona, he tingut algun familiar... I quan estàs allò en una empresa, sol no estàs mai, perquè sempre estàs molt acompanyat. En tot cas, en aquesta última etapa tampoc, perquè fas activitats, coneixes gent... No, jo no em sento sol. També és veritat que jo sóc bastant reflexiu, No necessito estar constantment en companyia de la gent. Potser altra persona, doncs no ho sé. Clar, i surto, i fas activitats, i fas coses... No em sento sol, no.
I en quant al que s'està parlant ara molt de l'edatisme... Has patit d'edatisme? Has considerat que has patit? Encara que la societat no ho fa mal intenció, no és que es faci edatisme perquè un vulgui, no? Però aquest problema, simplement perquè ets gran, et sentis una mica pues, desplaçat de lo que són els beneficis de la societat, ho has patit?
Bueno, jo crec que tothom ho ha patit més o menys. Jo no crec que hagi estat dels que més. Suposo que quan tens una professió liberal i aquestes coses i tal, no ho pateixes tant, que potser el que va buscar una feina, que l'ha perduda i va als 50 anys, i s'ho nota molt, no? Perquè aquí sí que n'hi ha, malauradament, es pot notar bastant més, no? Però, vamos, tampoc, no sé com dir-te, tampoc, com que no és una cosa que m'hagi estat greu, i m'he buscat la vida i ja està, no? Però sí, efectivament hi ha edatisme, està molt malament que hi sigui, i de vegades l'edatisme també té 2 cares, que és el que deia abans, no? Té la cara de la gent gran i la creu el millor dels joves o viceversa, no? I ja està. O sigui, també n'hi ha edatisme amb els joves que potser van a treballar, no tenen experiència, no tenen una experiència que no s'adequa al lloc de treball, etc. Sí, hi ha edatisme amb la gent gran, hi ha edatisme amb la gent jove, i fins i tot hi ha edatisme de vegades entre els 30 i els 40, que cada vegada per segons quines coses, no? Sí, hi ha edatisme, això no tindria que ser... així, ni per l'edat, ni, jo què sé, ni per altres circumstàncies. No?
Sí, perquè a vegades el problema de l'edat, si és per problema de l'edat, com és la definició de l'edatisme, això també ho pateixen molta gent que no té 60 anys, que és quan es considera que una persona comença a ser gran, i als 65 tal.
O 50 o 40, i de viat serà, ja als 20 ja serem grans.
Ja, ja estan desplaçats de qualsevol projecte futur d'empresa o per la intel·ligència artificial.
O els joves quan comencen, que no, li diuen no tens experiència, i llavors el gran que ja té l'experiència li diuen no jove, sí, això, però això ha passat tota la vida, no, no és d'ara això.
No, però vols dir que ara no s'accentuen més?
Sí, clar, naturalment s'ha accelerat, però ha passat de sempre això. Quan tots començàvem, doncs clar, al principi ets jove, no tens experiència. I llavors, potser, si t'esperaves gaire fins als 40-50 anys, home, ara ja és gran i ja, ja no serveix. Escolti'm, què, no?
És dur,
sí, sí, però ha passat de sempre, això.
És una
societat. Ara potser més, sí.
Jo recordo una vegada que em van dir, també, de les teories americanes que fa temps amb el tema del màrqueting i de la formació d'executius, s'utilitzaven molt, no? Dient, em va sorprendre que, parla de potser fa 20 o 30 anys, no? Em va sorprendre alguna cosa que estaven dient, dient, escolta, arribarà un moment que el món hi haurà un 5% que viuran molt bé, i l'altre 95% viurà de subvencions i d'ajudes, i s'està confirmant,
O no.
Bueno, o no viurà.
No, clar, perquè això suposo que ho relaciones amb la intel·ligència artificial, m'imagino.
Bueno, amb el desenvolupament, amb el que hi ha molta gent que, bueno, sí, la intel·ligència artificial, els robots i tot això, no?
Però vull dir... Clar, la intel·ligència artificial potser serà molt bona, tant de bo. Aviam que s'implantarà, això està claríssim, perquè això és com altres coses bones o dolentes, que si les té un les han de tenir tots, no? I per tant s'implantarà. Ara, quan hi hagi aquesta gran massa de persones sense ocupació...
Que ja és, ja hi és.
Sí, que ja hi és, encara potser serà molt més, doncs poden passar dues coses. No crec que una, doncs que sigui tot un previst meravellós amb grans pagues per a tothom, o no tan meravellós amb pagues petites, o potser, no sé, doncs mira, altres solucions que no vull ni pensar.
Perquè uniran a parar les pensions, és a dir, ara nosaltres encara som, bueno, uns privilegiats, no? Mm-hmm. Tenim, no és que sigui, pot ser comparatiu amb el que guanyaves quan estaves actiu, però tens una pensió per poder-la viure, no?
Sí, clar.
Però el futur a 5 o 6 anys és bastant negre, no? Ara, si no hi ha diners, com pots viure bé?
Bueno, això penso que recordo algunes entrevistes del professor Niño Becerra, que és quan sortia a la tele, li preguntaven d'això, o d'altres, el Salamartí o així, no? Que deien que bueno, molts joves estan convençuts que cobraran la pensió, però que hauran potser unes pensions contributives mínimes per a tothom. Per tant, entre aquestes dues opcions, la més bona, fantàstica, que ens donaran pagues de 10.000 euros al mes a tots i ens ho passarem molt bé, o la que jo que sé, doncs que serem destruïts, potser és molt possible que hi hagi aquesta part intermitja, de dir, bueno, donarem una paga de mínims i t'espaviles, no? Sí, podria passar. Però no tinc clar el que passarà, no? Evidentment, no hi ha fons, però per pensions, allò que s'anomenen contributives. Però això ja se sap de fa molts anys, Però de fa molts anys també se sap. I s'ha anat allargant. En canvi, les pensions no contributives, en tant en quant doncs, l'Estat tingui l'Estat o qui recapti, no? Tingui prou diners per fer-ho, suposo que les tindrà que fer, perquè, clar, si no es pot trobar que hi ha un problema molt important, no? No, mentre que hi hagin diners, clar, si hem de gastar en tantes coses, no ho sé.
Ja, i l'autònom.
Ja veurem, no?
I l'autònom encara ho té més negre.
Depèn de si ha cotitzat o no. Clar, si l'autònom ha cotitzat, també n'hi ha una cosa amb els autònoms que jo també vull trencar una llança fora de l'autònom, no? Perquè aquí s'equipara tothom, s'equipara el senyor que té una empresa de 1.000 milions, que factura 1.000 milions, s'equipara el que té una petita empresa que factura, no sé, 5 milions, i s'equipara amb un autònom que potser amb prou feina s'hi guanya el just per menjar i no té ni per pagar-se l'autònom. I tot això li diu que tothom és empresari, no? Són circumstàncies diferents. L'autònom sovint, hi ha autònoms importants, no?, amb una facturació i que van sobrats, i autònom que potser fins i tot de vegades li obliguen a ser autònom per fer de repartidor i que fins i tot s'ha legislat sobre això. Aquest senyor és un autònom, és un treballador, clar, és algú que potser ja no li estan cotitzant, no?, per exemple.
Tu què penses, Ferran, ara amb aquestes noves polítiques, no? Vull dir, la tendència ha canviat molt sobre certs beneficis socials, no? Per exemple, dius ara la tendència és reduir les hores de treball de la setmana guanyant el mateix. Això és possible?
Home,
això té futur? Vull dir,
seria meravellós. Això depèn, com n'ha dit molta gent, allò molt entesa, depèn del valor afegit. Aquesta paraula maleïda dels economistes. Si n'hi ha prou valor afegit amb l'activitat que fas, sí. si no hi ha prou valor afegit, valor afegit en un sentit, si potser marge s'entén millor, si hi ha prou marge per fer-ho, sí, però si és una activitat, per la raó que sigui, que hi ha parcial, si no tenim marge i està perdent, home, doncs, potser és més difícil, no? És una qüestió de valor afegit, és una qüestió potser d'adaptar-se a les necessitats de mercat i és una qüestió doncs, també de veure una mica un criteri social o una mena de pacte social.
Perquè jo crec que en aquests moments que potser aquestes coses, feta la llei, feta la trampa, no? Vull dir, claro, perquè un empresari pugui d'alguna forma complir amb aquesta llei, contracte per menys hores, no?
Home, al final... però si ha de pagar el mateix...
Sí, bueno, però no, a les contratacions noves, si el contractes per 6 hores no li pagaràs igual que si li contractes per 8 hores, no? Vull dir, sobretot això passa amb la restauració, no? Que al final dius, bueno, potser sí que per guanyar el mateix tindries que treballar més hores. La forma de sustentar-ho és que el contractes per menys hores. Quin benefici té el treballador en aquest sentit, no? Vull dir, no sé, són...
Jo el que veig i em preocupa amb això, ja que cites la restauració, és que una bona part de la restauració potser són persones que tenen una formació universitària que s'han preparat, jo què sé, per ser criminalistes o per ser no sé què, i aquestes professions que no tenen gaire sortides, no? I que van al món de la restauració, i no crec, bueno, potser algun sí que ho farà per vocació, però molts ho fan perquè amb alguna cosa han de treballar, o sigui, és un país potser dels millors restauradors, més nivells cultural, potser, entre això i potser gent que no, això, no? És un problema, i a més normalment aquí els marges de vida, jo em fa la impressió que amb els sous que tenen no permet una vida fàcil.
Després també a nivell de la gent gran, vull dir, les coses van avançant tan ràpids, hi ha tants canvis d'opinions a nivell polític i a nivell de tots els sentits, no? Tantes clàusules que abans m'ho dies, claro, l'ideal seria que tinguéssim a la nostra disposició una persona que ens assessorés fiscalment i un advocat. Claro, aquí això no només s'ho pot permetre una minoria, no?
Això es podria fer, no? Si citaves una llei de gent gran, doncs això es podrien dotar pressupostos per això perfectament.
No, teòricament hi consta això, la llei, de dir, bueno, protecció en aquest sentit, però, claro, protecció, una cosa és el que diu la llei, una cosa és el que suporta el paper i una altra cosa és la realitat. Jo m'hi trobo, per exemple, que qualsevol decisió que tindria que prendre per algo de certa importància, herències, ventes, tal i que igual, dic jo, escolta, necessitaria un assessorament, una persona que jo pogués pagar i que m'assessorés com Déu mare. I això què?
No només un assessorament, necessitaries també que potser el procés legal no fos tan burocràtic. I encara necessitaries una cosa, que això sí que ja és una utopia, és que hi hagués una mica de dignitat, d'essència, i que la gent es comportés correctament. És a dir, que si jo veig una cartera tirada al terra, l'agafo, no la toco i la porto, no sé, encara que sigui la Guàrdia Urbana, en lloc de quedar-me-la, no dic ja d'agafar-la, no? Si tinguessis totes aquestes coses, probablement doncs, hauria un descàrrec de l'administració pública en general, potser es podrien simplificar les lleis, perquè hi hauria més bona fe. Clar, estem vivint una situació de que posem més lleis i més lleis. Ara surt una cosa, pum, hem de posar una altra llei. I al final tenim més lleis que ciutadans, quasi bé, m'entens? I no és fàcil d'aplicar aquestes lleis.
I més per la gent gran, que no.
Clar,
que
i més per la gent gran, naturalment. Clar, tu pensa que, aviam, la policia, per exemple, sigui del tipus que sigui, està per protegir la gent. Però, clar, una societat no pot pagar més policies que persones. Poso un exemple, no? Els policies, guàrdies urbanos o el que tu vulguis, no? Clar, això es basa en que hi ha una minoria de la població que pot tenir necessitats perquè el gruix de la població, doncs, home, no va robant pel carrer o no va fent això. Clar, llavors, amb les dotacions normals que pot permetre un pressupost, es pot ajudar qui ho necessita. Clar, quan tot això es dispara per la raó que sigui, que no vull entrar... Home, clar, és que no hi ha pressupost i passen coses molt rares. Bueno, mira, què farà?
Has dit una cosa que no sé si me la voldràs contestar, eh?
No la vull contestar, no te la contestaré.
Per això dic que no sé si me la voldràs contestar. Has parlat de dignitat, de dignitat. Sí. A vegades, també comentàvem, hi ha dignitat amb les persones que necessàriament tindrien que ser dignes?
No, sí que te la vull contestar, aquesta, i tant que sí. No sé si amb totes o no, perquè jo no sóc qui... però tindria que ser-hi. Tindria que haver una dignitat, que jo no sé si existia més o menys que ara, però qualsevol persona té una dignitat. I de vegades es cobreixen, és una opinió, es cobreixen potser fins a un cert punt necessitats materials. Però el tema de respecte a la dignitat de les persones, penso que no es fa prou. És una opinió personal.
Tu creus que tothom té un preu?
Ah, fas preguntes molt difícils, eh?
Però no són difícils de contestar, són difícils de dir les contesto o no, no?
Bueno, sí,
se suposa que dius, bueno, és una forma de...
Tothom té un preu, m'agradaria pensar que no, però bueno, no t'ho puc assegurar.
Ja l'has contestat. Vale, o sigui, per això dic que les lleis estan totes descrites i ben especificades, el que és difícil és l'aplicació. I damunt hi ha el tema aquest de que és interpretació.
Sí, no? L'aplicació, la gestió i després l'aplicació. Perquè si jo faig una llei i poso, no sé, que ens regalen a tots un barret amb plomes, doncs no sé, clar, la llei és legal, però a mi no em sembla bé que tots paguem per un barret que el barret porti plomes, per posar un exemple, no? Mentre que potser hi ha gent que està posant mal les situacions, no? Però bueno, és la meva opinió, com que estem en democràcia puc opinar.
Pots dir el que tu consideris convenient.
I continuo sense opinar de política ni de cap partit, que quedi ben clar.
Ara, tu també tens ets una persona amb la que veig que encara tens fe amb la societat, eh? Perquè aquí hi ha una frase, no sé si és teu, o almenys està bé en algun dels teus llibres, no? de dir la pau, l'harmonia acabaran governant el món a pesar de totes les dificultats. I creus en això? Això que has ficat tu?
Aviam, poden passar dues coses, que demà patem, llavors aquesta frase seria falsa, però si no patem, jo crec que a la llarga pot ser així. Eh? Ara, quants quedaran per viure aquesta societat? I això jo no t'ho puc assegurar. Però en qualsevol cas hauria de ser així.
Tu, Ferran, creus en Déu?
Aviam, jo crec en Déu, no tinc cap mena de dubte, però no en un Déu antropomòrfic. És a dir, perquè ens entenguem. El Déu aquest de la barba blanca i tal, que està pendent de nosaltres, doncs jo no hi crec. El respecto, qui vol creure en això, jo ho respecto, però jo amb aquest Déu així, que és com una persona humana, amb barbes i això, doncs no. Ara bé, crec que en un Déu doncs més abstracte, que està reflectit a totes les religions, inclòs a les monoteistes d'aquí d'Occident i les orientals, que podríem dir que és un Déu com una mica més abstracte, que està més enllà d'aquest món, que ho crea tot en un acte, i que d'alguna manera està una mica a tots cantons. Ara, potser no està pendent de cada un dels nostres actes, no? I per tant, conceptes com el bé i el mal potser passen a ser una mica més no tan absoluts, no? M'entens? En aquest concepte, sí. I a més, no només em baso en religions o filosofia, sinó que em baso en la ciència, en la física quàntica, no? La física quàntica té molt a dir amb això. De fet, molts dels premis Nobel de física quàntica, i d'altres, el mateix Einstein i tal, van declarar explícitament que creien en Déu. L'únic que finalment no va fer-ho va ser l'Stephen Hawking, i ho va fer al final de la vida, més bé, pel que jo sé, però també tenia que entendre la seva situació personal com estava. Però en general, tots els que han estudiat la física, diuen, jo creio en Dios. Clar, no és un Déu antropomòrfic, evidentment, no?
Tu que has estudiat, i ara més amb la jubilació, sé que t'has introduït molt en aquests temes, no? Tu podries definir-me què és l'ànima?
Pues difícil. Si m'ho volgués contestar des d'un punt de vista religiós, diria que és aquell punt en el qual t'arriba, no?, i que comences a crear tu mateix, no? Si ho fas així, perquè hi ha un moment que es crea, d'acord? Pues clar, cada entitat independent que es va creant pues ha de tenir un punt d'energia i un punt del que tu vulguis, no? que seria, vindria a ser l'ànima, un estat de consciència, etc, que potser pot passar més endavant, no? Si m'ho plantegés a un nivell més de física, diria al capdavall, mira, jo no sé si la gent que ens escolta ha sentit o ha estudiat molt la física quàntica, no? Però hi ha molts que diuen que el que veiem, l'univers material, hi ha algunes religions, sobretot a l'Índia i tal, que diuen que el que toquem és tan sòlid, en realitat no és sòlid, perquè està buit, no? Que en realitat el que toquem, veiem i tal, és una interferència, és el col·lapse d'una interferència d'ones, no? Clar, i que en sí que nosaltres ja no seríem allò com la llacuna que està al mar, sinó que la nostra vida seria les ones, no?, que vas tirar una pedra i tal, però és que l'ona també és el mar, la llacuna, no? M'entens? I el sol pues, es reflecteix en una gota, però és el sol i no ho és al mateix temps. O sigui que realment, quina seria l'ànima, no?
De les religions que coneixes, quina és la que s'atansa més a la que tu creus, a la que tu penses?
En general totes, perquè inclús les religions més tradicionals d'aquí, diguem que tenen textos més esotèrics, totes, El que passa és que potser la gent coneix la versió oficial exotèrica, no? La de la litúrgia i tal. Però totes les religions totes tenen les seves versions esotèriques. Inclús, no sé, no vull citar una en concret, que té fins i tot una biblioteca sota de, diguem, de la seu central, que ja m'agradaria poder entrar, no? I les orientals, naturalment que també, que n'hi ha moltes varietats i tal, i totes tenen aquesta... això, d'identificar-me amb totes, saps per què? Perquè al final he arribat a la conclusió que en el fons totes diuen el mateix.
Bueno, és una pregunta que també vull que m'entengui la gent, no voldria que la considerin vulgar, no?
Okay.
Per què creus en Déu, en aquest personatge? Per què? Per necessitat? Perquè t'han educat des de petit?
Per deducció. Clar, quan ets petit et volen fer creure en un Déu determinat. Igual que quan arriba un moment dius, home, potser sí, potser no. Però quan tu fas aquests raonaments que et deia jo en base a la ciència, no? I després veus els raonaments filosòfics, doncs dius, sí.
Però necessites creure? No. Parles amb ell?
No.
Li demanes consell?
No, en absolut. És que jo no crec que Déu estigui pendent de mi, m'entens? Això moltes religions diuen que sí, que tant no. Jo, escolta'm, Déu existeix, sí, crees, sí. Bueno, i a partir d'aquí, doncs, no sé, ja t'ho fas tu, no? Una mica, no? Està Déu amb tu? Doncs sí, des del moment que va creure. És com allò que deia del sol i la gota de l'aigua, sí. Vale. Però perquè li tinc aquesta pregunta en coses, no? Si segur que està, que té molta feina, m'entens, no? No té per què estar pendent de mi. Si t'hi fixes, és més fàcil viure així que no tenir que posar-se penes. Un obre correctament perquè sap, pensa que ha d'obrar correctament en una societat perquè, evidentment, funcionaràs millor. Bueno, i si no funcionas millor i no ho fas bé, doncs ja se t'emportarà per endavant al riu. M'entens? Llavors, clar, per això ja entens-me, eh? Vull dir, hi ha litúrgia poca, espiritualitat n'hi ha molta, no?
I després d'això què hi ha?
Però, home, que vull dir, igual per Occident que per Orient, eh? No et pensis
sí.
Tu, eh? No.
I després què hi ha?
Home, això li tindria...
Després de la mort què hi ha?
Això li tindria que preguntar el que ens va portar aquí, no? No,
perquè ningú
no, no m'ho preguntis a mi, home, per favor.
Però què hi penses, tu? Vull dir, perquè m'has contestat amb aquesta pregunta que t'havia fet abans, jo, ningú ha tornat. Bueno, encara que n'hi ha que tornen durant uns instants, no? Perquè ja se n'ha parlat de la ressuscitació post-mortem amb el que han tornat, no?
I fins i tot n'hi ha... Bueno, sempre s'ha cregut amb... Aviam, vaig dir una cosa, això més bé ha estat a Orient, però a les parts més esotèriques de les grans, sí, també. El que passa és que, clar, no s'ensenyen tant, s'ensenyen més a nivell més intern, no? Sí, aviam, jo crec que en realitat nosaltres, en bona mesura, som un estat de consciència que col·lapsa en matèria, aquesta taula és molt dura, però en realitat la ciència diu que la mica està buida. I la ciència penses que toques, però en realitat no t'estàs tocant mai. Això és una qüestió d'atracció i repulsió de la matèria, no? O sigui que, per tant, bueno, la nostra manera de veure el que és el que som, doncs clar, si som aquesta funció de l'onda, doncs serem una altra, amb una altra dimensió, amb un altre grau, amb una altra vibració.
Sí, parlem de que som, som energia, no?
Sí, fins al dia que deixis de vibrar. Llavors, diguem, has tornat a l'origen. Això, n'hi ha molts que ho diuen, això. Tu vas vibrant, cada vegada més amunt, i al final potser pot arribar un moment que tornes a l'origen, no?
Que
per cert, diuen que és totalment fosc i tranquil, no sé jo si és molt atractiu això, no? Però bueno, això és el que diuen, les religions.
Sí, no? Potser sí, que cansa, no? Aquesta situació permanent, no? Jo el que sempre m'he preguntat de dir, tu t'han escollit a tu per vindre en aquest món, viure, és un premi, és un càstig, és una experiència, perquè, clar, segons on caus, vius bé o vius malament, no?
És una reflexió que penso que fa tothom, no? Albert Einstein va dir, entre les seves reflexions, que va fer moltes i molt brillants, va ser una que va dir, jo només vull conèixer els pensaments de Déu perquè el que més és irrellevant. I potser amb la línia que dius tu, i ho dic amb tot el respecte a tothom, potser jo voldria anar una mica més enllà, vull conèixer Déu i preguntar-li el que tu m'has preguntat, no? I ho dic amb tot el respecte a la frase i a tothom.
Però així, Ferran, per què llegeixes tant i mires tant? Serà perquè et doni respostes amb aquestes coses? O les puguis donar? Et dones respostes als llibres?
Jo et dono respostes quan tu agafes i veus la física i tal, i veus això i et dones compte que aquí això està molt ben coordinat, que és absolutament impossible que no hi hagi un director d'orquestra i tal. Ara, t'imagina que li preguntes al director d'orquestra, no sé, quan ets una coseta petiteta, escolti, per què m'ha portat vostè aquí? Mira, et vaig a posar un exemple molt clar. La microbiota intestinal, que ningú se m'ofegui. Sense la microbiota tu no podries viure entre les seves cèl·lules, no? T'imagines que els que viuen a per aquí dintre no saben el que hi ha aquí fora, però potser, potser també es pregunten, escolti, jo per què, què faig aquí? I si m'ho arribés una pregunta i jo ho entengués, li diria, no, jo tampoc ho sé, m'entens?
Tens
preguntem més amunt, no ho sé.
Tens por amb aquest desconeixement?
No.
Tens por a l'amor?
No, en cap cas. El dolor, aquestes coses, sí, però l'amor no.
Però el dolor sembla ser que està controlat, perquè avui dia hi ha medis perquè no pateixis. Pots estar...
També pots quedar segons com, no m'entens?
Vull dir, però no tens por a l'amor?
No, no tinc por a l'amor, perquè tal com hem parlat, doncs, bueno, escolta, ho veig com un canvi d'estat. Ara, no em preguntis on, ni com, ni quan, ni de quin color, ni... és que això és difícil de saber. Sí que n'hi ha una sèrie d'estudis científics. Mira, ara el doctor Sanz, que és bastant conegut actualment i tal, doncs també hi ha vist molts casos, però és que aquests casos de fa molt, molt, molt de temps ja se saben, i ara diuen, no, és que col·lapsa el cervell i no sé què, i no sé quantes, no? I també diuen que els nanotubs que estan dintre les neurones, que això pot connectar amb el nivell quàntic, n'hi ha moltes teories, però, aviam, sí que n'hi ha alguns fets científics que parlen de que pot haver una vida més enllà. Escolta, i si no hi ha, doncs tranquils, que no passa res. Perquè t'has de preocupar. Jo em preocuparia més que hi hagi que no hi hagi.
El que també dius ara, crec que és com una contradicció, no? De dir, bueno, tots tenim un principi i un final, però ara, vull dir, s'està plantejant que si ara els que neixen ara viuran d'edat mitja 100 anys, bueno, el Putin i el Trump diuen que poden viure 150 anys amb tot el que estan investigant, no? Vull dir, hòstia,
com si en viuen 1.000, també s'acabaran morint. Com si viuen tant com els estels, al final les estels s'apagaran. Vull dir, res viu per sempre, pot viure molt de temps, però no hi ha res que visqui per sempre, amb la mateixa forma, i en qualsevol cas continuaran canviant el seu cos, continua canviant a cada segon com el teu i el meu, perquè els àtoms es renoven cada equips temps. Vull dir, coi, no sé.
I els que estan hivernats, que potser confien en ressuscitar, no ho sabem.
Quan ressuscitin, tornaran a entrar en el procés i es tornaran, potser viuran més, i es tornaran a desgastar igual, clar. M'entens? Per això et dic que de vegades és que ens fem problemes de pensar i què serà i què passarà i què deixarà de passar i tal. Potser fem les coses més... No ens fem la vida tan complicada, ni tinguem sobretot tants remordiments del que hem fet, del que no hem fet, no?
Ferran, ets feliç?
Sí, raonablement feliç, clar. M'agradaria ser jove, alt i guapo, però, no, però em sembla que això de moment no és viable, Com el Putin, no? Potser,
sí.
Vosaltres, que potser, a més de viure 100 anys, potser el referent, no ho sé.
Però vols dir que si fossis més guapo i més jove series més feliç?
No ho sé, però m'agradaria experimentar-ho.
No consideres que ja has viscut la vida?
Bueno, he viscut aquesta vida, no? I estic bé, i cada part de la vida té... Era una broma, naturalment. Diguem que estic raonablement feliç, no tinc queixa. No.
Hi ha alguna cosa que t'hagués agradat fer i no has pogut fer?
Ah, pues moltes, moltíssimes coses, Com, per exemple, m'ha agradat viatjar, però he viatjat molt, però m'agradaria haver viatjat molt més. Potser m'hagués agradat desenvolupar més aspectes d'investigació a la universitat, i altres moltes i moltes coses com tothom. Però bueno, he fet les que he fet, i he arribat aquí, i aquí estic, i per tant m'he de conformar amb el que tinc per ser feliç. Clar, si jo ara volgués no sé quina cosa, ja no seria feliç, m'entens? Potser això és l'experiència, t'ho dona l'experiència, crec jo.
Però no hi ets a temps encara a fer aquestes coses que no has pogut fer?
No, perquè ja per el que queda, no sé com dir-te, ja vaig fent, ja està. No, tampoc tinc una necessitat imperiosa fer gaires més coses, no? Vaig fent coses. No crec que el meu paper al món sigui gaire rellevant, tampoc, així que mira, jo ja he fet el que tenia que fer i procuro acabar, doncs, el millor possible, i ja està, i així ets feliç. Això jo li recomanaria a la gent que en la mesura del possible que ho facin, Comences a tirar-te el que podia haver fet, el que no podia haver fet, els remordiments que pugui tenir, al final t'amargues la vida,
T'has plantejat també, perquè dius, bueno, doncs ara... Bueno, més o menys estàs bé, tens una edat encara que no es pot considerar tal. Vull dir, tens una persona, la Carme, que has estat acompanyant amb ella 38.
Molt maca, la saludo des d'aquí.
Exacte, 37 anys, jo suposo que l'aguantar-te pues, no és fàcil.
No és gens fàcil, no.
Vull dir, estàs preparat per una situació extrema, de dir, jo ara un dia...
No em cridis el mal temps, no fastidies...
No, però vull dir, és que a vegades ho he discutit moltes vegades amb persones que han passat per aquí, no? Jo crec que hem d'estar preparats per tot, vull dir, estàs preparat perquè arribi un moment que puguis estar sol?
Sí.
Perquè, bueno, que si ets tu el primer no tens que estar preparat, no?
No, home, nosaltres hem pres algunes precaucions normals i tal, però clar, La part emocional no ho sé. Això
ho, ja... ho heu parlat? Ho parleu, això, o no? Preferiu...
No, sí, sempre es mesures per com passin les coses, sí, clar. Per mirar de no tenir problemes materials, no? Però, clar, la part emocional, pues, clar, és complicada, no?
Bueno, tenia més preguntes que fer-te, però aquí a la ràdio és te diu una hora i una hora, no? Ferran, jo et voldria agrair molt pues, la teua sinceritat, la teva prudència també, vull dir que si hagués durat una mica més el programa potser t'hagués tret alguna cosa més, però et controles molt bé en quant
sí, ja t'he dit abans que en segons quins temes no en tenia
les respostes, no? Però bueno, t'ho agraeixo, espero que per tu pues, també hagués sigut distret, i sempre és habitual pues, dedicar una cançó. A tu et dedico la cançó de La Senyora, de Joan Manuel Serrat. De Joan Manuel Serrat, senyora.
Segur que li agradarà molt, sí.
Per això et dic de que no sabia encara els teus gustos musicals, però
no,
dic,
no, bueno, però,
pues,
però,
dedicat també a la senyora.
A la senyora,
dedicat
a la Carmen. A mi també, però a la senyora li agradarà moltíssim, segur.
Molt bé. Ferran, repeteixo, gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu, i també aprofito per felicitar-te per tota la feina que fas aquí a l'Esplai Girona, que és una feina molt important i desinteressada.
Gràcies.
I escolta, de debò que tant de bo que hi hagi moltes coses així com això.
Ho feia gust. Gràcies.
Hora de olvidar vuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido que solo le ha dado un soplo de cupido, que no la hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Cuando se abre una flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, señora.